aquesta setmana estem tranquils. És la setmana dels barbuts, a mitjan mes de gener, fa fred i ha nevat. És el que toca, però per veure si el clima canvia, si el canvi climàtic ja ens afecta, no n'hi ha prou en mirar una setmana o un episodi puntual. El 2022 ha estat l'any més càlid registrat a Andorra des que es va començar a recollir les temperatures cap a final dels anys 30. Així, aquest any que hem deixat enrere ha estat excepcional. Però és tot el que ha passat atribuïble a l'escalfament global? Hola, sóc Esther Pons. Això és l'Altaveu a Fons. En l'episodi d'aquesta setmana intentem respondre aquesta pregunta. 2022, anomalia o tendència? Per analitzar-ho, cal que sapiguem primer de tot com ha estat, amb dades a la mà, aquest 2022 i quins registres ha polvoritzat. Guillem Martín és meteoròleg al Servei de Meteorologia d'Andorra i Anna Albalat és geògrafa especialitzada en climatologia i investigadora d'Andorra Recerca i Innovació.
Bé, a nivell climàtic, el 2022 ha marcat un registre de temperatures que ha sigut rècord. A la central hidroelèctrica de Feda hi ha hagut una mitjana de temperatura de 12,4 graus. Això significa que s'han superat amb 0,8 graus l'anterior rècord, que era del 2019 i 2020. Estem parlant de 2,4 graus més del que seria habitual.
El 2019 i el 2020 ja vam tindre temperatures anòmales, és a dir, quasi 2 graus de temperatura per sobre, però aquest any ha sigut molt més exagerat. I això sobretot s'ha donat també al mes de maig i juny, que normalment no tenim temperatures tan elevades. Aquest any hem tingut temperatures elevades i s'han donat fins i tot onades de calor fora dels mesos d'estiu. Això és també el que ha provocat que tinguem aquesta anomalia tan alta.
Quan estudiem el clima, estudiem temperatures mitjanes, precipitacions totals al llarg d'un any, però també hi ha els índexs climàtics. I un d'aquests índexs climàtics és el nombre de dies d'estiu, el nombre de dies en què la temperatura màxima igual ho supera els 25 graus. I aquest any, amb aquesta estació que de referència climàtica d'Andorra, recordem que en tenim tres estacions de referència climàtica d'Andorra, Ransol, Agostes i Central Hidroelèctrica de Feda, són de referència climàtica perquè tenen dades des de principis dels anys 30. I doncs amb aquesta estació de Central Hidroelèctrica de Feda s'ha arribat a 89 dies d'estiu. L'anterior rècord eren 74 l'estiu del... l'any 1994, que va fer un estiu també excepcionalment càlid. Però aquest any s'han superat aquests dies d'estiu, amb 89.
Tot i que el 2022 se'l considera un any sec, la manca de precipitacions no ha estat rellevant.
Les precipitacions, hem de tenir en compte que s'ha acumulat un 75% de la precipitació normal, és a dir, tres quartes parts del que seria normal. Llavors, és cert que ha sigut un any sec, però s'ha vist agreujat per les altes temperatures que han provocat que l'evapotranspiració, que el terreny s'assequés més ràpidament i més extremadament.
Andorra està situada en una zona on les precipitacions són variables i, per tant, costa més atribuir el seu comportament al canvi climàtic. No és tan així la calor persistent que vam experimentar els mesos de maig, juny i juliol i que ha estat el fenomen que més ha sorprès els científics. Ens explica què és el que ho ha provocat Marc Lemus, també investigador de l'ARI, Andorra Recerca i Innovació, i doctor en geografia especialitzat en climatologia de muntanya.
Bé, a nivell més potser meteorològic, doncs el que ha passat aquests tres mesos és que hem tingut sobretot l'afectació del que anomenem una dorsal subtropical, és a dir, doncs, una massa d'aire subtropical ha estat bastant estancada, no? S'ha quedat bastant estancada a la zona del Mediterrani, sobretot al Mediterrani Occidental. Llavors, és que no només ha estat a Andorra, ha estat a França i Itàlia, també han rebut bastant aquestes onades de calor, que sobretot han estat com estacionàries, no? S'han quedat molts dies i, de fet, també aquí a Andorra el que potser més estrany ha estat és un mes de juny i juliol, que ha estat És a dir, sobretot el juliol ha plogut poc. És a dir, aquí el que potser també ha fet disparar les temperatures ha estat que ha plogut poc, perquè al final les tardes, a partir de les 2-3, comencen a caure xàfecs i la temperatura cau en picat. Llavors, el fet de no haver aquests xàfecs, la temperatura ha pogut pujar fins a les 3-4, que tampoc és molt habitual, perquè normalment ja dic, comença a tapar-se el cel, plou i la temperatura cau. Llavors hem tingut, ja dic, sobretot aquest context molt estacionari en quant a la situació atmosfèrica, sempre molt propícia, no?, a que hi hagués diverses onades de calor. De fet, n'hem tingut diverses. A mi, sens dubte, potser el que més m'ha sorprès ha estat a l'estiu, a nivell, sobretot, maig, juny, juliol, aquests 3 mesos, perquè consecutivament han estat els més càlids de la història, cada un d'ells, per separat. Per tant, ostres, quan això es produeix de forma puntual o dius, ostres, hem batut el rècord, però en general el mes no ha estat càlid, llavors dius, bé, això podria ser el que comentàvem, la pròpia variabilitat del clima, però és que a més se'ns han encadenat 3 mesos consecutius, que això, quan passa un mes, dius, pot passar, pot ser variabilitat, però clar, 3 mesos consecutius ja és una cosa que fa mala pinta, no? Que fa mala espina.
El canvi climàtic és el causant directe d'aquestes onades de calor, mentre que en l'àmbit global, està clar, a escala local no tant. De fet, l'ARI lidera un estudi per determinar-ho on també col·labora la Universitat de Santiago de Compostela i el Centre de Llaus de Suïssa.
Estem fent ara un estudi per veure si podem atribuir aquestes onades de calor al canvi climàtic. I està sent més complicat del que pensàvem. De fet, sí que és bastant evident que a nivell peninsular, doncs, sense canvi climàtic, aquestes onades de calor no s'haguessin intensificat d'aquesta manera, però en canvi a onades de muntanya el que veiem és que a mesura que pugem més de cota, aquest augment tèrmic no seria tan notable. És a dir, en un context amb canvi climàtic i en un context sense, no és tan acusat. Estic parlant ja de cotes potser per sobre 1.500 metres més amunt. De fet, és que a nivell científic el tema de l'atribució d'esdeveniments extrems, siguin pertorbacions molt intenses o onades de calor en zones de muntanya, està molt poc explorat. Per tant, estem, diguem, tocant una branca que és molt, bueno, molt innovadora, i per tant, quan comences una cosa que ningú ha fet, apareixen problemes i coses que s'ha de, bueno, s'ha d'indagar més, i esperem que quan tinguem els resultats els puguem difondre i a veure si podem aportar alguna cosa.
No tingueu pressa per conèixer els resultats, perquè el Marc ja ens ha avisat que poden passar 10 mesos abans no siguin validats i es publiquin a una revista científica. I sense tenir aquest estudi, podem dir ja si el que hem viscut el 2022 és anomalia o tendència? L'Anna Albalat, el Guillem Martín i el Marc Lemus coincideixen en la resposta.
Bueno, la tendència és que vagi a l'alça. Si mires les temperatures cada any des del 1950 fins a dia d'avui, veus una tendència positiva. Llavors, quan tu parles de quina serà la tendència de l'any que ve, veient el que ja ha passat fins ara, és que serà una tendència positiva, un augment de la temperatura. El que passa que quan parlem d'anomalia és per veure a partir d'una mitjana de 30 anys quan per sobre estic d'aquesta mitjana. Això és l'anomalia, però la tendència és positiva. Sí.
Bé, s'haurà de continuar estudiant, però està clar que és una tendència. Estem immersos en el canvi climàtic, és una evidència científica, i per tant la tendència és que les temperatures vagin a l'alça a les properes dècades.
És a dir, ja portem una consecutivitat en aquests períodes càlids que, diguem, que té molta coherència amb el canvi climàtic que estem experimentant a nivell global. Al final, a nivell global també hem vist que aquest any ha estat el 5è més càlid des d'aquests registres. L'oest europeu ha estat el primer més càlid, per tant és l'any més càlid des que tenim registres a l'oest d'Europa, inclosa Andorra, inclosa Espanya, inclosa França. Per tant, les onades de calor que hem tingut aquest estiu, o aquest estiu tan càlid que hem tingut, que ha estat el més càlid també des que hi ha registres aquí a Andorra, doncs sí, està en plena coherència amb les tendències climàtiques que tenim ara mateix. És a dir, que té tota la coherència per ser una tendència, és evident, però sempre cal fer els estudis.
D'acord, falten els estudis, però no hi ha dubte que la tendència és aquesta. Cada vegada les temperatures seran més elevades i les precipitacions més variables. A quines conseqüències ens exposem en el nostre entorn, al Pirineu? Els geògrafs experts en climatologia, Anna Albalat i Marc Lemus, incideixen en com ens pot afectar el canvi de comportament de les pluges.
Per una banda, aquest any potser això ens hem quedat a un 75%, com comenta Guillem. El problema que tenim és que el 2021 també ens vam quedar per sota de lo que hauríem de tenir. Així que, evidentment, estem acumulant una sequia des de fa 2 anys. Això és el problema que podem tindre. També el que es pot donar és que aquest any, el mes de l'estació de la tardor, ha sigut molt seca. És a dir, no ha plogut el que hauria d'haver plogut d'aquesta tardor. Llavors això encara ha incrementat més la sequia que ja portàvem acumulada. I ara el que el canvi climàtic també pot agreujar és que abans pot ploure doncs molt més seguit i ara se'ns acumula la precipitació en un dia. Si el sol està sec o el sol està molt humit i plou només un dia, aquesta precipitació no s'absorbeix igual de bé que si plou durant tota una setmana o regularment. Les onades de calor abans estava molt marcat que fos el juliol i l'agost, que són els mesos més càlids de l'any, però ara el que estem veient és que cada cop tenim onades de calor fora d'aquests dos períodes, d'aquests dos mesos marcats. Això vol dir doncs, que doncs, el recurs hídric, com pot ser la neu, doncs, es fon més ràpid i potser falta més aigua a la muntanya. Bueno, canvien aquests patrons que estaven molt fixats i llavors això és el que ens pot donar el canvi climàtic també.
És a dir, nosaltres estem en una zona d'alta variabilitat pluviomètrica. Tenim anys per sobre la mitjana, anys per sota, i això continuarà passant. El que sí que pot passar és, per exemple, de quan vingui un temporal tipus Glòria, doncs aquest sigui una mica més intens, perquè l'atmosfera tindrà més contingut de vapor d'aigua. Llavors, això no vol dir que hagi de tornar a succeir un Glòria, no? Però si apareix una situació d'aquest tipus, podria ser més intens. Sí que sabem que amb una atmosfera més càlida doncs aquesta té una capacitat major per contenir vapor d'aigua i per tant allò que sentim moltes vegades, els aiguats en el futur seran més intensos. Sí, poden ser més intensos perquè tindrem més capacitat per contenir vapor d'aigua, però després hi ha el tema de la variabilitat, no? És a dir, pot ser que ens trobem amb anys amb molt poca precipitació, anys amb més precipitació, és a dir, en aquest sentit les tendències no estan gaire clares. Per exemple, en el Mediterrani i Andorra podríem incloure, les tendències no són gaire clares. Sí que són clares, per exemple, al sud-oest d'Espanya o al sud-oest de la península Ibèrica, perquè allà estem veient que l'anticicló de les Açores s'està expandint i, per tant, és una zona que viu molt de la pluja de l'hivern i si aquest anticicló s'expandeix farà que en aquella zona les precipitacions decaiguin molt.
L'augment de les temperatures també tindrà una conseqüència directa en les precipitacions en forma de neu. Això pot afectar les estacions d'esquí, tot i que estan ben preparades per fer front al repte. El problema és més greu pensant en la neu com a recurs hídric.
Bueno, principalment, des del meu punt de vista, un dels factors més importants és la presència de neu a les muntanyes. És a dir, per nosaltres la neu és una reserva d'aigua superimportant. Els canvis que pugui haver-hi, és a dir, tenint estius més suaus, també fluctua molt amb el tema de la cota de neu, que ens pot donar, doncs, no tindre presència de neu a cotes més baixes de 1.600, 1.500 metres, on abans estàvem més acostumats a haver-hi neu, doncs ara, doncs amb aquesta pujada de temperatura no tens aquesta neu. I després el tema de la fusió també, no? Amb temperatures molt més elevades la neu es fon més ràpid. Llavors, com a recurs hídric, crec que per Andorra és un problema.
I al final, si puja la temperatura, el que puja és la cota de neu, és a dir, que continuarà nevant, això és segur. El que passa és que hi ha dues coses. Una, la variabilitat pluviomètrica. Hem dit que és aquesta zona no es veu una tendència ni a disminuir ni a augmentar gaire la precipitació, però el que sí que augmentarà és clarament la temperatura. Llavors, si augmenta la temperatura, zones on la precipitació era en forma de neu ara serà més recurrent en forma d'aigua. No vol dir que deixi de nevar per sota de quines cotes, simplement que hi haurà més episodis d'aigua. I també pot ser que cotes més elevades del Principat, per exemple, cap als 2.500 metres o per sobre, aquells episodis de pluja sobre neu siguin més habituals, que això realment és un problema tant per la gestió de les pistes, no? Perquè fon el mantell, però també sobretot per la crescuda de rius. De fet, és un risc hidrològic bastant notable, que això es produeix, abans es produïa més a la primavera i ara sembla que aquest patró pot venir més a períodes d'hivern. De fet, hem tingut temperatures molt primaverals, no? Doncs si ens arriba un front càlid sobre un mantell nevat, això pot produir inundacions.
Podríem seguir amb les conseqüències, però necessitaríem més temps i ampliar el radi d'acció, perquè parlar de com ens afectarà el canvi climàtic és parlar de clima, però també d'ecologia, biologia, economia, ciències socials i, en definitiva, de la vida. El 2022, en certa manera, ha evidenciat alguns dels canvis que ens deixarà l'escalfament global del planeta. Haurà servit per conscienciar-nos?
Jo crec que la consciència la tenim, falten accions, no? Falta voler actuar davant d'aquest problema, no?, que tenim, sobretot amb la temperatura.
Això ha estat l'Altaveu a fons. Aquest episodi l'ha realitzat qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.